La vinya.
La vinya.
Tota la música.
Tota la música.
De la A fins a la Z. Hey, què tal? Sigueu benvinguts a un nou episodi de La Vinya. Benvinguts a un nou episodi d'aquesta temporada número 6 de conceptes que parlarem sobre el món del rock i el pop. I avui, en el tercer episodi, comencem amb la lletra C. I comencem amb el concepte country, un estil musical que va sorgir als anys 20 del segle XX a les regions rurals del sud dels Estats Units i a les províncies marítimes del Canadà. Als seus orígens va combinar la música folklòrica d'immigrants d'alguns països europeus, principalment d'Irlanda, amb altres formes musicals ja arrelades a Nord-Amèrica, com el blues, la música espiritual i el gospel. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking. El terme country es va començar a fer servir als anys 50, en detriment del terme hillbilly, que era la paraula utilitzada fins llavors. El seu ús es va consolidar finalment durant la dècada de 1970. Als anys 40 van ser sobretot cantants com Hank Williams els que van contribuir a la creixent popularitat del gènere. Precisament d'aquest cantant estem escoltant el tema Hey Good Looking. El banjo és un dels instruments més característics del country, però també hi juguen un paper clau la guitarra acústica, sovint utilitzada per acompanyar històries personals, el violí fiddle, que afegeix un so rítmic i melòdic distintiu, i l'steel guitar, famosa pel seu so lliscant que evoca emocions profundes. El grup familiar The Carter Family va ser el primer a gravar en disc una cançó country conjuntament amb Jimmy Rogers, encara amb el nom de Hillbilly. Tots dos van influir amb els seus respectius estils en nombrosos cantants que els van succeir. Estem escoltant una cançó d'aquest grup, Will the Circle Be Unbroken, amb Johnny Cash, un influent cantant i compositor estadounidenc de música country, amb la seva característica veu ronca i una barreja d'estil country, rock i gospel. El programa de ràdio Grand Ole Opry, que va començar el 1925 a Nashville, Tennessee, és una institució clau en la història del country i, parlant de Nashville, Tennessee, és coneguda com la ciutat de la música, gràcies a la seva importància en la indústria del country. Sky, Lord, in the I no podíem obviar una important veu femenina, Dolly Parton, una cantant, compositora i actriu estatunidenca considerada una de les narradores amb més talent dins de l'estil country. Ha escrit més de 3.000 temes musicals i ha venut més de 100 milions de discos, fet que la converteix en un dels artistes que ha venut més discos en tota la història. També és coneguda per nens i adolescents per ser la padrina de la cantant Miley Cyrus. Estem escoltant la seva cançó Jolene, un dels seus temes més llegendaris. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene.
I anem ara amb el Club dels 27, un terme que fa referència a un grup d'influents músics de rock i blues, entre altres estils musicals, que van morir als 27 anys, majoritàriament a causa d'abusos d'alcohol i drogues, i en altres casos, per suïcidis o accidents. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth.
El nombre de músics que han mort a aquesta edat i les circumstàncies de moltes d'aquestes morts han donat lloc a la idea que les morts prematures a aquesta edat són relativament usuals, tot i que no és així. No reason to get excited. Jimi Hendrix és un dels músics del club. Estem escoltant el tema All Along the Watchtower. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey!
Hi ha una superstició en la cultura de les drogues que sosté que l'ús d'un encenedor blanc atreu la mala sort. Es diu que aquesta superstició es va originar del fet que Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin i Jim Morrison posseïen un encenedor blanc quan van morir.
El 8 d'abril de 1994, el cos sense vida de Kurt Cobain va ser descobert en una habitació sobre un garatge a la seva casa dels voltants del llac Washington. Escoltem ara Come As You Are, de la banda Nirvana. As a friend, as I know it.
Molts aficionats a la música i crítics han especulat que les morts de tants artistes famosos a la mateixa edat, en aquest cas 27 anys, poden tenir algun tipus de connexió còsmica o ser un signe d'una maledicció.
Altres artistes d'aquest club són Robert Johnson, Brian Jones, Amy Winehouse i Cecilia. Precisament, d'Amy estem escoltant Back to Black.
El Club dels 27 obre una discussió sobre els perills inherents a la fama precoç i l'impacte psicològic que té sobre, sobretot, els joves artistes.
I ara parlarem d'un esdeveniment molt proper, del Canet Rock. Aquest festival va ser un gran concert a l'aire lliure que es va celebrar per primera vegada el juliol de 1975 i el que van succeir quatre sessions més, sempre a Canet de Mar. Estigué precedit per les 6 hores de cançó també organitzades a Canet de Mar i s'inspirà en festivals internacionals anteriors com el Woodstock de 1969 a Nova York i el de l'illa de Wight de 1968 a 1970.
La primera edició es va fer encara sota la dictadura de Franco i l'organització no aconseguia el permís fins 2 dies abans del seu inici. Se celebrà el 26 i 27 de juliol al Pla de Sant d'en Sala de Canet de Mar i prometia 12 hores de música i follia. La Sala Celeste s'ocupà de la programació musical, mentre que l'empresa Pebrots, vinculada a la Trinca, hi aportà la infraestructura. Entre els cantants i grups convidats hi havia la Companyia Elèctrica d'Arma, dels qui estem escoltant la cançó La presó del rei de França.
Els dies 7 i 8 d'agost de 1976 s'ha celebrat la segona edició del festival, ja després de la mort de Franco. A la Festa de la Imaginació, com es va definir, amb un nombre de públic inferior a l'edició anterior, hi va participar, entre d'altres, el cantant Oriol Tramvia, de qui estem escoltant el tema Bèstia.
El festival es va celebrar fins a 1978, però amb l'arribada de la transició política i la situació de tensions socials i culturals, el Canet Rock va ser cancel·lat durant molts anys.
L'any 2014 es recupera el Festival Canet Rock en el mateix pla d'ensala de Canet de Mar. El 5 de juliol del 2014, de les 7 de la tarda fins passades les 7 del matí de l'endemà, té lloc el festival amb l'actuació dels grups i cantants més importants de l'escena musical catalana del moment. Un d'aquests grups és Blau Mut. Estem escoltant la seva cançó Pa amb oli i sal.
És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res.
En les últimes edicions, Canet Rock ha vist un increment en el nombre d'assistents. En alguns anys ha arribat a superar les 30.000 persones, demostrant la seva capacitat de convocatòria i l'èxit creixent del festival.
Ho vestirem amb unes copes de vi, deixant davant de la ciutat la tarda llarga i potser més. Un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres preus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la...
I per acabar aquesta cara, parlarem del CD. Els primers prototips del disc compacte, CD, foren desenvolupats per Philips i Sony. El sistema òptic va ser desenvolupat per Philips, mentre que la lectura i codificació digital va anar a càrrec de Sony. El producte fou llançat a la indústria comercial el juny de 1980.
En aquell mateix any, el director d'orquestra Herbert von Karajan, convençut del gran valor dels discs compactes, va iniciar la seva promoció durant el Festival de Salzburg. Fou en aquell moment que s'inicia l'èxit i l'augment de demanda d'aquests nous formats.
La Simfonia Alpina de Richard Strauss, els vals de Frédéric Chopin, interpretats pel pianista Claudio Arrau, i l'àlbum The Visitors d'Ava foren els primers títols gravats en discos compactes a Europa. Estem escoltant la cançó Sleeping Through My Fingers, inclosa en aquest àlbum del grup ABBA.
El CD va permetre una nova forma d'artwork i disseny gràfic. Les cobertes dels àlbums van passar a ser més detallades i amb més espai per a la creativitat visual, ja que el format permetia imprimir-hi més informació que en un vinil.
L'1 d'octubre de 1982, Sony llança el seu primer lector de CDs, model CDP-101, el primer CD de música que CBS i Sony treuen al mercat per a aquest reproductor fou el disc 52 Street de Billy Joel. Com era d'esperar, les seves vendes foren escasses a causa de la insuficient penetració social d'aquesta nova tecnologia. Estem escoltant la cançó My Life d'aquest disc de Billy Joel.
I és que als anys 90 el CD va viure la seva època d'or. Pràcticament tots els àlbums de rock i pop van començar a ser editats en aquest format.
Thank you. Fou amb el Brothers in Arms de Dire Straits que tres anys més tard es converteixen en el primer grup capaç de vendre 1 milió de còpies del seu àlbum en format CD. Estem escoltant el tema Walk of Life.
I, malauradament, la caiguda de les vendes dels CDs va coincidir amb l'aparició de serveis com ara coneixem Spotify, Apple Music i altres plataformes de streaming. Tota la música,
tota la música
de la A fins a la Z.
I a la cara B d'aquest tercer episodi d'aquesta nova temporada del món del rock i el pop, i amb aquesta lletra C anirem una mica més enrere del CD. Endavant.
I com bé ha dit el meu company Joan, anem una mica més enrere del CD amb el caset. El caset compacte, com es va anomenar originalment, va ser patentat el 1964, però el nou invent no va adquirir rellevància fins un temps després. El 1965 va aparèixer la cinta magnètica Verge, que es va comercialitzar amb diferents formats.
La viabilitat comercial del nou invent es va anar introduint lentament. La poca demanda s'explica perquè els primers casets tenien inhabilitada la funció de gravar. Eren només reproductors, no gravadors.
La qualitat del so del caset va millorar notablement amb la introducció dels sistemes de reducció de sorolls Dolby i el 1980 va aparèixer la cinta de metall de major qualitat. Així, les companyies discogràfiques van començar a llançar simultàniament els LP i les cintes de caset.
Hi ha tres cantants que es disputen haver estat els primers en haver publicat àlbums en caset. Un d'aquests àlbums és Love for Sale, un extended play amb quatre cançons, The Earth a Kid, una actriu, cantant i estrella de cabaret, famosa per la seva participació com Catwoman en la sèrie Batman dels anys 60. Estem escoltant la cançó que dona nom a l'àlbum. Every love but true love, love the same. Appetizing young love. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Un altre àlbum que pugna per aquesta primera posició és Wild is the Wind, de Nina Simone, una cantant, compositora, pianista, arranjadora i activista estatunidenca del moviment afroamericà pels drets civils. Estem escoltant d'aquest àlbum la cançó Lilac Wine. By strange delight under a lilac tree, I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see, be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never... El casset va ser inventat per l'empresa Philips el 1963, inicialment com una eina d'àudio personal i per a gravar veu. La seva mida compacta i la facilitat d'ús el van convertir en un producte molt atractiu per al gran públic, especialment perquè es podia utilitzar en gravadores portàtils. Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine, I feel steady like my love. Els casets van ser una eina fonamental en la distribució de música independent i underground. Les bandes de rock i punk van utilitzar casets per gravar àlbums de manera casolana i distribuir-los directament als fans, ja que era més barat i accessible que els vinils. Isn't that he coming to me? Sweet and heady, where's my love? I el tercer cantant en discòrdia és Johnny Mathis amb el seu àlbum The Shadow of Your Smile, que inclou la cançó homònima que ara escoltarem. When you are gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see. Una de les característiques més emblemàtiques de la casset, i estic seguríssim que aquí el meu company que tinc aquí davant se'n va fer un far de fer-ne, són la creació de mixtapes. Aquestes tapes, sovint fetes a mà, contenien una selecció personal de cançons de diferents àlbums. Els amants del rock i del pop creaven mixtapes per compartir amb amics o fins i tot per regalar-les. A teardrop kissed your lips and so did I. Now when I remember
shadow of your smile. A teardrop kissed your lips, and so did I.
I ara parlarem del crooner. Aquesta denominació s'aplica a certs cantants masculins que interpreten un cert tipus de cançó popular clàssica, un gènere que als Estats Units es coneix com a traditional pop. Un crooner acostuma a posseir una veu greu i normalment es fa acompanyar per una orquestra o una big band. Originalment s'aplicava de forma pejorativa, fet que va suposar que molts cantants, considerats com a tals, reneguessin del terme. Aquest va ser el cas de Frank Sinatra, que va declarar que no creia que ell o Bing Crosby fossin crooners.
I és que el terme crooner prové de la paraula anglesa croon, que significa tararejar o murmurar. At break of day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She... I el majestuós Sir que estem escoltant ara mateix, Tom Jones, s'ajusta a aquesta definició, un conegut cantant de pop galès, que estem escoltant d'ell la cançó Delilah.
El crooning té les seves arrels en el bel canto de l'òpera italiana i en els intèrprets vocals de jazz. Alguns crooners, com Frank Sinatra, Bing Crosby o Dean Martin, també van incorporar altres gèneres a la seva música, com el blues o el Dixieland. Es va convertir en la música vocal més popular als Estats Units des dels anys 20 fins a començaments dels anys 60, coincidint amb els inicis de la ràdio i els enregistraments musicals. Escoltem el tema Cuando, 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 amb la veu del gran Engelbert Humperdinck. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando, cuando, cuando. You mean happiness to me. A part d'una veu greu, com ha comentat abans el meu company, també els crooners sovint tenen una veu suau i melòdica, que utilitzen per transmetre emocions amb molta intimitat i sensibilitat. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
I els crooners es van distingir també per la seva imatge pública. Sovint tenien una personalitat elegant i sofisticada, de vegades gairebé misteriosa, amb un fort carisma personal.
Every day Paul Anka és un cantant i actor canadenc d'origen libanès. Va debutar l'any 1956 i es va fer famós com a ídol dels adolescents a la dècada de 1950 i 1960 amb cançons com Put Your Head on My Shoulder, que estem escoltant. També va escriure la lletra de la cançó My Way, de Frank Sinatra, i va compondre el gran èxit de Tom Jones, She's a Lady.
Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe.
Continuem amb el concepte celta, en aquest cas el rock celta, que és un gènere musical que combina la vitalitat i la passió del rock amb la rica herència de la música celta. Va sorgir a la dècada dels anys 60 a Gran Bretanya i des de llavors ha experimentat un constant renaixement i expansió. Actualment podem trobar talentoses bandes tant a Europa com en altres llocs del món que s'han submergit en aquest estil musical aportant la seva pròpia interpretació i creativitat.
A Espanya, el rock celta ha guanyat popularitat en els darrers anys gràcies al treball de bandes com Mago de Oz. Aquest grup madrileny ha estat pioner a l'escena del rock celta a Espanya i ha influït en generacions de músics. Mago de Oz és un grup de heavy metal i hard rock amb fortes influències de música celta, fundat el maig del 1989 pel bateria Chus Di Felatio. Estem escoltant la cançó Fiesta Pagana.
Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes y la Santa Inquisición te invite a confesar, por eso amigo tú alza la voz, di que nunca pediste opinión, si es verdad que existe un Dios que trabaje de sol a sol. Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la pera y de beber, de la misma condición no es el pueblo ni un señor.
És de fet que el rock celta és un dels gèneres més fascinants perquè aconsegueix fusionar la música tradicional celta amb sons bastant moderns.
Si no hay pan para los tuyos y ves muy gordo al abad, si su virgen viste de oro, desnudará.
The Waterboys és un grup de música britànic creat el 1983 per Mike Scott. Els membres del grup passats i presents, són essencialment escocesos i irlandesos. És un grup que ha travessat diversos estils musicals, però sempre s'ha caracteritzat per una barreja de folk cèltic i de rock o folk rock. Estem escoltant el tema Fisherman's Blues.
A principis dels anys 70, grups com Fairport Convention i The Pogues van començar a barrejar els ritmes celtes, com la gaita, el violí i el bodran, amb les estructures de les cançons de rock i folk.
Dropkick Murphys és una banda estatunidenca de música folk punk formada a Quincy, Massachusetts, el 1996. Els Dropkick Murphys van començar a tocar junts al soterrani de la barberia d'un amic. En descobrir que estaven creant un so innovador i divertit, van decidir convertir-se en banda. La banda toca folk punk amb arrels celtes, emprant música tradicional irlandesa barrejada amb hardcore i street punk. Estem escoltant el tema I Am Shipping Up to Boston.
El rock celta és un gènere en constant evolució i la seva influència s'estén molt més enllà de les fronteres cèltiques. Bandes de tot el món continuen experimentant amb aquesta fusió única d'estils, cosa que assegura un futur prometedor per a aquest gènere musical.
We'll be right back.
I acabarem parlant de la contracultura, un moviment sociològic organitzat i visible, l'acció i els valors del qual contrasten amb els d'una normativa establerta dins d'una societat. Es tracta, doncs, de manifestacions culturals que es presenten com a alternativa a la cultura predominant, generalment preservades i transmeses per petits grups socials, sovint marginals.
En són exemples el romanticisme del segle XIX, la bohèmia que s'inicia en el segle XIX i dura fins avui, la generació beat nord-americana dels anys 50, els moviments contraculturals dels 60, influïts per la generació beat, i el moviment punk de finals dels 70 fins avui.
Estem escoltant la cançó Shake Down Street de la banda Grateful Dead, un grup de rock psicodèlic estatunidenc fundat l'any 1965 a Palo Alto, Califòrnia. Són considerats el grup emblema de la música psicodèlica que va sorgir a San Francisco durant la dècada de 1960. Eren un grup contracultural molt nombrós que amenitzava els concerts de la banda amb danses arrítmiques i roba peculiar. La veu de Grace Lake de la banda Jefferson Airplane va ser fonamental a l'hora de definir el so característic de San Francisco, i l'àlbum Surrealistic Pillow es va convertir en la banda sonora imprescindible de l'estiu de l'amor. D'aquest àlbum estem escoltant el tema Somebody to Love.
Un aspecte fonamental de la contracultura va ser la revolució sexual. A mitjans del segle XX, els moviments de la contracultura van desafiar els valors tradicionals sobre la sexualitat i les relacions. Un element distintiu de la contracultura dels anys 60 va ser l'exploració de substàncies psicodèliques com l'LSD, que va ser vista com a una forma de desafiament de la consciència establerta i una manera d'ampliar la percepció de la realitat.
I com no, quan parlem de contracultura, hem de parlar de la cantant de rock and roll i blues Janis Joplin, tot un símbol. La seva veu i el seu esperit rebel la van convertir en una de les artistes més estimades del moviment contracultural de la dècada de 1960. I acabarem, doncs, escoltant el magnífic tema Me and Bobby McGee, una cançó que parla de la llibertat, de l'amor i de la pèrdua a través de la història de dos rodamons que viatgen junts.
We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose.
El codi de vestimenta hippie, amb robes de colors vius, drets llargs i accessoris de caire natural, es van convertir en una forma d'identificació amb el moviment i la seva oposició a la societat de consum. Fins aquí l'episodi d'avui de La Lletra C, i us deixem, ens veiem en el següent episodi, i us deixem amb aquesta icònica veu, que és la de Janis Joplin. To mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.